Els darrers dies d'octubre, del dijous 20 al dijous 27 d'octubre, commemorarem a Formentera el 200 aniversari de l'Ajuntament de Senós Trilla. En aquest cas, ho explicàvem ara fa 10 dies, representant a Joan, ha recordat que aquest mes d'agost es compleixen, doncs, això, dos segles des que es va constituir el primer ajuntament de l'illa, tal i com va recollir i documentar l'historiador Isidor Macapic. Com es farà aquesta celebració? Doncs amb diverses taules rodones, per a parlar, doncs, amb alcaldes i exalcaldes, de tots els colors polítics, també una altra amb societat civil, i també, doncs, jornades de concerts i festa popular a la plaça de Sant Francesc, i també una exposició concreta entorn a l'Ajuntament, i finalment un altre concert ja més solemne també a la Sala de Cultura, tot obert a la ciutadania i amb les ganes, doncs, que sigui una festa popular i de celebració en què tothom hi participi. Sobre aquest primer ajuntament, de fa 200 anys, avui hem convidat a l'historiador, el doctor en història, Santi Colomà, que ha sigut una miqueta l'ànima, diríem, en aquest cas acadèmica i de coneixement darrere, doncs, aquesta efemèride i subjacent, doncs, aquesta celebració. Molt bon dia.
Bon dia, Bernat. Com anem?
Molt bé. I tu?
Beníssim. Cada dia millor.
Cada dia millor.
Sí. M'ho diuen, a més, m'ho diuen.
Sí, jo també t'ho dic. Escolta, i després de 2 mesos, doncs, diríem, de descans, de vacances, tornes, doncs, a encetar un nou curs, 2022-2023. En fi, esperem que amb piles renovades i intentant formar noves generacions de formenters, no?
Esperem-ho. El que passa és que piles renovades no ho sé, perquè amb aquesta calor que ha fet aquest estiu, sembla que estan més cansats que quan començarem a...
Teniu aire dins l'institut?
Tenim... No. Hi ha alguna sala petita amb aire, però amb la majoria d'aules no tenim ni ventiladors ni res. S'ho passa un molt malament, eh? Quan un dia s'acosta l'estiu i diu encara no ha arribat la tardor, aquests mesos així de transició es passa molt malament.
És una classe carregada amb 25 o 30 alumnes que en fi, d'edat adolescent, que són com...
Com piles.
Com motors termonuclears en l'edat, doncs, aquesta de la pubertat, ha de ser terrible, no?
Ells ho passen malament i nosaltres encara ho passem pitjor.
Bueno, doncs heu creat ja una atmosfera...
Un microclima.
Molt bé, i nova llei, no? Nova llei educativa, no sé si us afecta també...
Sí, bueno, afecta, s'aplica en els cursos impars, en guany i a tots els cursos l'any que ve. Una llei educativa absurda, que es posa de pressa i corregent perquè hi ha eleccions, no? I aquí, clar, patim tots perquè no tenim ni la formació per posar-la en marxa i aquest és el drama de l'educació.
És un esport, no?, això de les lleis educatives.
Sí, lleis educatives cada X temps, cada poc temps, que demostra que hi ha un fracàs absolut dels gestors educatius. I aquí el que és preocupant és que els qui ho patim i carrega la feina són els professionals de la docència, que fan el que poden i, com sempre, són llavors els més criticats, quan en realitat no són els culpables d'aquesta situació.
Ara, enguany, hi ha novetats pel que fa, doncs, a l'elecció, doncs, em sembla, de matèries optatives i tal, també decisions encara més crucials, com si s'aprova un boix, si se'l passa de curs, etc. Ara, en fi, us heu de mirar la nova paperassa, no?
No, però amb això de la promoció, la llei és clara. Suspendre és una cosa, serà una cosa extraordinària. Vull dir, els boixos, les boixes aprovaran i el número de signatures suspeses no és obstacle ni per passar de curs ni per titular.
Serà irrelevant, no?
Volen, serà, evidentment...
Volen números, no?
Volen números, volen llevar el fracàs escolar. I com es fa? Pues donant títols a tothom. Democratitzant els títols, que és una cosa absurda, perquè un títol, si el democratitzes, te'l carregues, perquè un títol és un filtre. Els professors tenen la potestat, si l'equip educatiu d'un curs troba que aquella persona no ha de passar de curs, evidentment, el criteri el té encara. Però la llei, l'esperit de la llei, ho diu clarament. El número de signatures no serà un obstacle per passar de curs o per titular. I lo normal serà passar de curs. Per tant, al final estan parlant de pràcticament una promoció automàtica, ja us dic, no automàtica 100%, perquè evidentment hi ha el criteri del professorat que pot dir no, aquesta persona no està preparada per fer un següent curs, però ja no hi ha allò que hi havia abans de el número d'assignatures, no? Que si en tenies més de 2 no podies, si en tenies menys de 2 sí. Ara això ja no és el criteri.
Abans d'entrar en l'Ajuntament, m'interessa molt aquesta prèvia que estem fent improvisada. Suposo que això us deixa, us inhabilita, més que inhabilita, us minva les eines que teniu, diríem, potser utilitzar una paraula doncs, que potser és un pelolletge de coacció, no? En aquest cas,
mos deixen en els peus dels cavalls.
D'enfrontament als alumnes, no?
Mos deixen en els peus dels cavalls. Les autoritats educatives deixen en el professorat al descobert.
Perquè com motivaràs tu un alumne?
No, evidentment, si un equip educatiu d'un curs troba que aquella persona no està, no té la competència per estar un curs superior i no ha de passar, ho pot dir-ho. Però, evidentment, ja no hi ha aquell suport legal que sempre podies dir, no, mira't aquí, la llei que s'ha publicat aquí es diu clarament que si en té més de 2 suspeses no pot passar mai del món. Això ja no hi és. I l'esperit de la llei és aprovar-los a tots, convertir la secundària en una primària i convertir la secundària en una guarderia. Això és al final el procés cap on anem. I jo crec que, evidentment, l'educació havia de canviar i s'havia de renovar, però no en aquest sentit de baixar el nivell i de que qualsevol cosa està bé. Això, per les estadístiques, serà fantàstic, perquè ja no hi haurà fracàs escolar, no? Però per la realitat no sé si serà tan fantàstic. Em pareix que amb aquestes coses, amb aquests canvis legals, el que es fa és dinamitar l'escola pública i afavorir al final l'escola privada. És una opinió personal, eh?
Sí, sí. No,
però qui vulgui xerrar-ne, jo puc xerrar-ne, jo crec que amb una mica de criteri.
M'has deixat reflexiu, i més doncs això, no?
Hauríem de pensar-hi, com a mínim.
Els pares i mares tenim fills a l'institut i...
Sí, no, jo, perquè el meu recorregut a l'institut ja s'està acabant, evidentment, eh? Mm. Vull dir, a mig termini o buscarem una altra feina i ja està, no hi ha més a fer. Si una cosa no va com tu creus que tocaria anar, el millor és fer-se un costat i deixar que tot flueixi cap a la direcció cap on volen que vagi.
Bueno, Santi, doncs sí, ja m'has donat una idea per un dia fer una taula rodona sobre aquesta nova llei i en fi, i de confrontar doncs, també doncs, les teves opinions i doncs, amb la d'altres doncs, que creuen que aquesta llei doncs, no sé, mos aportarà coses bones als boixos, al sistema educatiu i a les famílies.
A les profes mai ningú els hi pregunta res, no hi ha debat. A l'escola et diuen... que ensenya tots els valors de democràcia i de debat, però quan les autoritats educatives han d'aplicar una llei, la llei et ve de dalt com que per imperatiu militar. No hi ha cap possibilitat de dir jo trob, jo crec, mirau que si feis això passarà tal cosa. No veig ninguna esfera de debat. Aquestes coses s'apliquen d'una manera com militar, no? Jeràrquica.
Manu militari. Molt bé. Escolta, va, Santi, parlem d'aquest primer ajuntament de 1822. No sé si estic complicat, suposo, saber la població aproximada.
No, es pot saber. Més de 1.000 habitants, eh? 1.200, 1.300 habitants. Sí.
1.200, 1.300 habitants.
Aquí... A l'any 1800 ja hi ha més de 1.000 habitants.
A Formentera, amb població disseminada, suposo que els nuclis més habitats, suposo que són Sant Francesc i Sant Ferran.
Però res, no hi havia res. Eh?
No hi havia res?
No, perquè pensa que els nuclis de població formentera, com a molts bandes d'Espanya, es formen al voltant d'una església. La de Sant Ferran no existia.
No existia
per
encara.
Per tant, a Sant Ferran no hi ha res. El que hi ha és algunes cases en forma un petit raval, la documentació parla d'un petit raval, o sigui, 4 cases juntes a les roques. I a Sant Francesc, 4 cases al voltant de l'església. L'únic lloc de nucli urbà, en sentit aquest, seria Sant Francesc, que a més es deia poble de Formentera, inicialment, perquè no n'hi havia altre.
D'acord, qüestions pràctiques, on s'habilita físicament aquest Ajuntament?
No ho sabem.
No ho sabem, eh?
No. Mira, l'Ajuntament, quan es va crear, i això ho diu en Macavich, el 1822, poc després que la Diputació Provincial de Balears autoritzés aquests ajuntaments, els del Camp Eivissenc i Formentera, sembla que només a Formentera es va fer un ajuntament, i aquesta casa on hauria, no sabem on estava. L'Ajuntament, l'edifici de l'Ajuntament més antic documentat és de 1845, que és la planta baixa de l'Ajuntament Vell.
On fa exposicions, no?
Sí. Aquest edifici es veu molt clarament si mirau una litografia de l'arxiduc Lluís Salvador, que és molt famosa, que es veu a la plaça de l'Església, que és un munt de roques. Si busqueu per internet o a casa amb les antigues pitiuses, el llibre de l'arxiduc Lluís Salvador, en Lluís Salvador va visitar Formentera el 1867. I es veu aquesta casa adossada a l'Església, que és una planta baixa. Aquesta casa, aquest primer ajuntament, aquest ajuntament conegut, 1845, sabem que és de 1845 perquè aquell any va venir un personatge important políticament i va dir que aquell any es havia fet la casa consistorial. Per tant, sabem certament que aquella planta baixa és de 1845. L'ajuntament abans de 1845, jo no tinc cap notícia d'on podia estar. No ho sabem, perquè sí que sabem és que el 1836, quan s'enfonsa el llaüt d'estràfic a Espujols, en aquells anys, al costat de l'església, hi havia una casa adossada que li deien sa casa, que era una casa ocupada per el cirurgià de la parròquia de Sant Francesc. Per tant, aquesta casa adossada abans de ser església era la casa del cirurgià. I es degué tombar o es degué reformar i es va fer aquesta planta baixa. Però en la República, quan es va fer el nou edifici, que avui en dia sabem que és l'Ajuntament Vell, el 32, el que es va fer, primer es volia fer un pis damunt aquesta casa de 1845. Però ara em veuré que estava en tan mal estat que ho enderrocaren tot i ho feren tot nou, a partir de zero. Per tant, més enllà, abans del 45, ni idea.
Ni idea. Entenem que era, diríem, ja que Sant Francesc es coneixia com el poble de Formentera, com tu dius, com el poble de Formentera, que aquest ajuntament potser va sorgir dels veïns de Sant Francesc i aglutinava els assumptes de Sant Francesc, o sabem que aglutinava tota l'illa?
No, això... L'Ajuntament té sa seu a Sant Francesc, però pot reunir-se a qualsevol lloc. Uh-huh. Per exemple, es reunien, hi ha actes celebrats, sessions celebrades a la casa consistorial del Pilar, que això era sa casa del poble.
Però això no tan lluny com el 1822.
No, però el 1870, no, 70 no, a 1890 i algo, hi ha l'elecció d'un alcalde a la casa consistorial del Pilar, i hi ha altres reunions fetes allí.
Conservem material escrit de 1822?
Sí. No, està a Eivissa.
Està a Eivissa.
Les actes de l'Ajuntament de Formentera, com que l'Ajuntament va desaparèixer el 1870 per pobresa i va quedar agregat a l'Ajuntament de Vila, tota la documentació va anar a Vila, a l'Ajuntament d'Eivissa. I quan es va recuperar l'Ajuntament el 1889, aquesta documentació no es va tornar. I, per tant, hi ha un munt de documentació que està a l'arxiu d'Eivissa, que són actes, padrons, documentació econòmica, etc., que no la tornen i em sembla que no la volen tornar.
Tant a la mà de l'arxivera. De l'arxivera.
Bueno,
haurem de parlar amb una Fanny, tu.
Els arxivers es comporten per tot, com si fossin els propietaris de la documentació, com si fos seua. Això no estic parlant de Fanny. Jo tinc moltíssima experiència d'anar pels arxius de per tot Espanya i de fora d'Espanya, i hi ha aquesta figura de l'arxiver arxivers en què no pots dir segons a què malament o criticar, perquè llavors diuen que aquest document no el tenen. Això existeix, eh? Això existeix, no existeix, per sort. Cada volta és una espècie més en rara, amb extinció.
Bé, no? A més, en un principi, un pensa amb la digitalització de la nostra vida, també acadèmica, en fi, els arxius deuen estar, molts d'ells, disponibles online.
No ho fan, aquesta feina. Els arxius departamentals francesos, per exemple, que són arxius grans, hi ha alguna cosa, pot ser que la trobis online, però has d'anar allà. I els arxius aquí, si manques, no crec que estigui online. Hi ha alguna cosa online de seccions molt consultades, com seria la causa
fàcil,
general.
No és fàcil escanejar, no?
És fàcil escanejar, però has de tenir el temps, has de tenir la dotació pressupostària, els arxius... Jo crec que van molt curts de sous, però no d'ara, de sempre. La cultura no li interessa a ningú. Això hem de ser coherents. La cultura és una cosa de friquis, minoritària, que a la major part de la gent li és completament igual. I en els polítics, també. Perquè en els polítics, què passa amb la cultura? Pues que sempre és el parent pobre, allò que no hi ha sous mai per la cultura. Sempre hi ha sous per moltes altres coses, però no per la cultura. La cultura no dona vots. Això m'ho explicaven quan jo treballava a l'Ajuntament i m'ho explicava una persona que m'ho deia amb cara de disgust, i jo en la mateixa cara t'ho dic a tu. La cultura no dona vots. Mira, tu et poso un exemple.
Avui en dia...
Et poso un exemple, Bernat. La velocitat... Formentera té dos velocitats, però Formentera o qualsevol lloc turístic, o qualsevol lloc que hi hagi, és igual. Tu et mires Can Ramon, de vora la rotonda, i et mires...
M'ho miro cada dia perquè visc prop.
I et mires les cases que en un plis-plas s'han acabat construint per tema turístic
moment,
o per el que sigui. Bueno, el que sigui, és
allà
lícit.
De vora Can Ramon.
És lícit, eh? No està dient que no ho sigui. Però tu mira't, mentre aquestes cases, plim-plam, en dos moments es fa, Can Ramon es mor de gana de riure allí, aquella ruïna. Mira com estan les salines. Mira els edificis de les salines. Està tot que fa pena, que fa plorera. Per tant, no anem a vendre turisme cultural perquè farem el ridícul. És així. La cultura és el germà pobre. En Fernando Fernán Gómez deia que no hi ha res més marginal que un professor universitari.
Ho hauria de dir Nick perquè ella sempre estava així.
Sí, però tenia raó. Això és avui en dia important? No, qualsevol personatge que surt a la tele, que no sabem què ha fet ni què no ha fet, igual no ha fet res, li dona 40.000 voltes a gent magnífica. Quan es va morir George Dibi, el País li va dedicar una necrològica de 3 línies. George Dibi era un mestre. Bueno, doncs aquest és el futur que espera a la gent de cultura.
Et diran, bueno, ja et dirà aquí a Formentera, ja, aquí et dirà doncs, que aquí doncs, hi ha música a les places i que això ja és cultura, no?
Sí, no, i tant. Cultura és tot, no? La producció cultural és tot. Però vull dir-te que sí, que aquesta és la pena de... Tu faràs un esforç econòmic per posar en marxa coses culturals i al final quina repercussió social tindrà això? Poca.
Escolta, Santi, deixa'm tornar a l'Ajuntament. Sabem, dues qüestions, sabem, en aquests primers anys d'Ajuntament, a partir de 1822, o aquestes primeres dècades després del segle XIX, de quines cases eren les persones que van constituir aquest Ajuntament o que en van formar part, potser no ho sabem el 1822, però potser sabem les dècades posteriors, i quins assumptes tractaven?
Bueno, les cases és difícil. En aquest ajuntament que podem trobar en els anys 1830, 1840, 1850, moltes vegades surt només un cognom de l'alcalde, i en alguns casos podem intuir, per exemple, jo que sé, hi ha un alcalde Tur en aquestes primeres dècades, però, clar, evidentment de Can Carlos, però no sabem exactament qui era. No podríem intentar buscar un descendent perquè no sabem més que el primer cognom.
De Can Carlos haurien de dir antepassats, per exemple, de Vicent de Carbòniques.
Sí. Sabem que... Però, clar, també 100% no pots estar segur, perquè Tours, no tots els Tours són Carlos.
No, hi ha Tours que són xiques, per exemple.
Sí, i n'hi ha més. Hi ha Damians, hi ha Geronis... És molt complicat, Sebre. Així que m'ho surt un personatge ja molt aviat en aquesta primera meitat del segle XIX, que és en Josep Serra Noguera, que aquest sí que sabem qui era perquè surt, perquè aquest home va ser alcalde moltes vegades.
Noguera, diríem, un llinatge, diríem, exhaurit.
Sí, però n'hi havia.
A Formentera ja irrelevant, si n'hi ha algun. Sí. En aquest cas, molt més present a Eivissa.
Sí, però aquí teníem Nogueres, teníem Garcies, i els teníem. En Josep Serra Noguera, en Pep d'en Corda, va ser una persona molt important perquè va ser alcalde bastantes vegades abans de desaparèixer l'Ajuntament, l'any 1870, i quan es va tornar a recuperar l'Ajuntament el 1889 va tornar a ser alcalde. I sí que és una persona que la veiem en presència en aquest Ajuntament del segle XIX. Però és difícil. Moltes vegades surt algun escandell, sempre exactament, escandell també és un altre cognom molt habitual, no? Sobre què tracten, de què parlen? Mm. Bueno, pensau que eren simples pagesos. Uh-huh. Molts d'ells analfabets, no sabien llegir ni escriure. I
abans de sobre els assumptes que tractaven, vale. Com s'escollien?
Com s'escollien? Bueno, en el segle XIX, amb el regnat d'en Isabel II, el sistema liberal es va consolidar, i per tant els ajuntaments van passar a tenir una base constitucional. A partir, els hi deien ajuntaments constitucionals, com són els d'avui en dia també, no? Ajuntaments constitucionals. Com es treien? Bueno, una gran part del segle XIX el sufragi era censitari, per tant no votaven tots, sinó que votaven aquells que tenien un mínim de renta, i sempre homes.
Sí.
I cap a finals del segle XIX es va instaurar el sufragi universal, però sufragi universal masculí. El sufragi universal masculí i femení no ve fins a la República.
En la Segona República.
Per tant, devien triar un grup, els electors, que devien ser gent amb propietats, amb un cert nivell de renta, que ja em diràs, Formentera, quin nivell de renta podia tenir, i per tant estan parlant d'una representativitat molt baixa d'aquests primers ajuntaments.
Potser ja hi havia algun familiar de l'Isaac Àndic, de Mango, aquí, no?, que votava.
No és fàcil. En aquell temps, Formentera, no tenies glamour que té ara. Sobre els temes solen ser sempre una mica... Els temes quotidians, servei militar, quintes, cobrament d'impostos, sobretot aquell impost amb molt polèmic, era l'impost de consums, que era un tothom es queixava d'aquest impost. I
aquest impost, en fi, el que vull dir era... Era imposat des de fora, de Formentera?
Sí, no, era un impost general d'Espanya.
Per tant, aquí l'Ajuntament l'únic que... Era el marró de cobrar-lo,
sí,
no?
Totalment.
Perquè
totalment.
Després no revertia.
Sí, i a més
no, hi havia aquesta consciència de bé públic, no?
No hi havia... Bueno, més enllà de sa consciència...
No hi havia mecanismes.
No hi havia amb què pagar. I sa morositat és un dels temes que més surt, no? L'alt índex de morositat que té l'Ajuntament, no? Que no té ingressos.
Com obligaves a un pagès a pagar?
No,
que anaves... No hi havia ni policia, no?
No, i bastava que hi hagués una sequera perquè ja no pogués cuir res i no pogués tampoc pagar res. I aquest és un de quintes, cobrament d'impostos, morositat...
Clar, aquella època Espanya encara era imperi i li quedava encara els últims estertors de l'imperi, però tenia colònies a Filipines, a Cuba...
Certament.
Podia tocar allà.
Podia tocar perfectament allà i no tornar. Sí, aquestes una mica són els temes habituals d'aquells ajuntaments que no eren més que una agrupació de gent una miqueta que destacava per damunt dels altres, però que eren pagesos. El 1845 es diu clarament que l'Ajuntament de Formentera està composat per simples pagesos. Vull dir, pot ser que ell que estava d'alcalde, pot ser que no sàpigues escriure. És que el més habitual és trobar-te un acte de 1830, 40, 50, 60, on allà firma el secretari i firma algú que pot ser sigui l'alcalde o no. De vegades hi ha dos que firmen. I si estan parlant de 7 regidors, que és la xifra en què el segle XIX més abundava, que eren 7, trobam moltes vegades que firmen dos. I com que l'alfabetisme no hi havia cap escola pública, les primeres es creen el 1870, la gent era molt, la majoria eren analfabets, es havien de fiar de lo que els hi llegia el secretari. I, per tant, quedaven en mans del secretari. Si el secretari volia llegir una cosa que no era i fer-los creure que no era, els altres no podien tenir manera de saber que els estava enganyant. I aquesta trista realitat, no hi havia gaire gent que sapigués escriure. De fet, en el segle XIX, gran part del segle XIX, ocupen el càrrec de secretaris cirurgians. Hi havia dos cirurgians, cirujano barbero. Un era de cognom Riera, que és de Sant Francesc, i l'altre era Marí. El Riera de Sant Francesc, els hi diuen Barber, de Can Marianet, Barber, segueixen sent Riera, i es Barber es refereix a aquest parent inicial, Barber, i es Marí, de les herbes Marí Maians, són Marí Barber, també segueixen sent Barber, per mort d'aquest primer Barber de la parròquia del Pilar.
Mira, aquí sabem, en aquest cas, un dels noms de casa
és pagesa.
És l'origen. Doncs, en fi, tallaven cabells. Però en aquest cas també eren cirurgians, eren els únics metges. No?
Eren els únics metges i tenien una miqueta de cultura, tenien, evidentment, sabien llegir i escriure, i aquestos, perquè vegis quina mancança hi ha de gent que pogués fer escriure un acte i llegir, que ocupen la feina gent que no és pròpiament un secretari, sinó que són una mica cirurgians amb una mica de coneixement de cirurgia, vull dir, treure't un queixal o de fer-te alguna cosa. Són l'únic personal mèdic que hi havia. I aquests ocupen, es van tornant fins i tot. Es veus primer un, després l'altre, ocupant el càrrec de secretari. I allà,
perquè el secretari de secretari gairebé era més important que el d'alcalde.
Sí, 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 però això d'aquí ho denuncia el cap polític de Balears, Joaquim Maximilià Gibert, l'avantpassat del governador civil. Abans, en aquell temps no es deien governadors civils, es deien cap polític de la província. Aquest cap polític visita Eivissa i Formentera el 1845 i diu a Formentera diu el mateix que en els ajuntaments rurals d'Eivissa: analfabetisme i dependència absoluta del secretari. Que clar, això és molt punyetero. Quan tu li vas fer creure a una persona que ha de llegir, que ha d'escriure, que ha de tenir cultura, és que si tu no tens cultura, o no saps llegir, no saps escriure, quedes en mans de la bona voluntat dels altres. Si el secretari volia fer alguna trampa, podia fer-ho. Si podia llegir una carta que venia de Madrid, del Ministeri, i dir que al secretari se li ha de pujar la paga 100 pessetes, els altres s'ho havien de creure, perquè qui podia anar a mirar? Sí que hi ha algú, ja et dic, que sap escriure, però de 7 regidors moltes vegades trobam...
Hi havia marge per les pulsions caciquistes, no?
Sí, sí, sí. Bueno, el caciquisme va estar... A Formentera no és un lloc especialment de caciquisme, perquè el tema de la propietat rural està més repartida, sí. I tal, però a Eivissa, per exemple, sí. De totes maneres, en la restauració, en el segle XIX, des de 1875 fins al 1923, sí que hi ha l'Ajuntament de Formentera pateix allò que pateixen tots els ajuntaments d'Espanya, que és irregularitats electorals, trampa i corrupció.
Qui ho havia de dir, no? Quan en la restauració borbònica, qui ho havia de dir que passaria això?
Sí, però ja sabeu tots, els que escoltau, i en Bernat sabeu també, en la restauració hi havia un bipartidisme entre això, conservadors i liberals, que era un bipartidisme que estava ja pactat, i per tant el resultat de les eleccions ja se sabia abans de fer-se les eleccions, i s'omplien de vots les urnes... Hi havia els putxerazos i tot això d'aquí, la trampa. En el cas de Formentera trobam també trampa, perquè el 1899 hi va haver una epidèmia de paludisme i l'Estat va donar un parell de mils de pessetes com per ajudar els afectats. I aquestes parell de mils de pessetes, una part se'ls va quedar a l'alcalde. Això, la premsa ho va denunciar, però, evidentment, allà... veus una mica l'entramat de corrupteles, no? no ens hem inventat la corrupció, avui en dia. No, no.
1899, aquesta primera, bueno, aquesta epidèmia de paludisme, ara faré un acudit dolent, la següent ja va ser als anys 60, la següent epidèmia de paludisme, amb la vinguda dels peluts.
No, no. És bona, aquesta és bona, és bona, és bona.
Ai, gràcies, Santi, com ets.
És molt bona, bé. És bona.
Escolta, encantats d'haver tingut doncs, aquest tastet del que va ser aquest proto-ajuntament, aquest primer ajuntament com a tal a Formentera del 1882 i com va de seguir desenvolupant-se, com va seguir ampliant-se, com va seguir doncs, ampliant i millorant d'alguna manera el seu funcionament fins a convertir-se en un ajuntament de veritat amb un enclavament físic concret a Sant Francesc, etc. Ho celebrarem enguany aquí a Formentera, us anirem informant de tots aquests actes doncs, previstos per a finals d'octubre. De nou, Isidó Macavic, no? Importantíssima la seva tasca.
Sí,
no?
Sí, bueno, en Macavic va ser una persona molt... sí, és un clàssic de la literatura, de la bibliografia històrica d'Eivissa i Formentera, i és una persona molt de fiar. Si Macavic diu l'agost del 1822 i ja esmenta el 1822 un alcalde de Formentera... és perquè es va fer. I si es va fer, i no es va fer al Camp Eivissenc, és perquè Formentera tenia la insularitat com a urgència. O sigui, en la creació del primer ajuntament, per què Formentera va tan ràpid que la Diputació diu creau ajuntaments a Formentera i al Camp Eivissenc i Formentera ho fan seguida? És perquè Formentera ja té molta població i ja necessita una institució pròpia, no haver d'anar en barca a Eivissa a comunicar o a fer-se comunicar coses. Ja necessita prendre decisions directament perquè la insularitat l'obliga. I, per tant, aquesta és la clau per la qual Formentera, en seguida que la Diputació diu faceu ajuntaments, Formentera el fa en seguida. Jo ho veig claríssim en això. En canvi, el Camp Eivissenc no té aquesta urgència. Llavors, les comunicacions eren terribles. Terribles. No es podien tardar hores o millor mig dia, si no hi havia vent. En fi, què havies de fer l'any 1822? És un problema, va de donar compte de tot a Eivissa sempre o anar a Eivissa a buscar les ordres que hi havia per aquell... Això d'aquí, en fi, creava un problema de comunicació molt gros. Fer un ajuntament, independitzar-se, fer-se autònom, prendre les decisions directament aquí era un argument molt poderós per fer aquell primer ajuntament i per explicar la rapidesa de fer aquest ajuntament. Crec que aquí ho veig molt clar, en això.
Moltíssimes gràcies, Santi Colomà, sempre un plaer escoltar-te. T'agraïm que t'hagis avingut a xerrar sobre aquell primer ajuntament, sobre enguany, sentirem parlar més, amb aquestes celebracions previstes per a finals d'octubre. Gràcies i molt bon dia.
Bon dia.